Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És divendres 11 de gener, el dia en què sabem que els alumnes de 5è i 6è de primària de l'escola Els Ganxets de Reus porten tot el curs sense calefacció. Ells ja fan classe en barracons, però en el passat mes d'agost, atenció, a l'agost, l'escola va patir un robatori. Els lladres es van endur els aparells de climatització. Doncs bé, des de l'agost no s'ha tingut temps, sembla, per comprar-ne de nous i ara tenim els alumnes de 4 de les 10 aules de l'escola passen fred des de fa setmanes. Això sí, van instal·lar càmeres de vigilància al centre. No és mala idea que consti, però potser entre les prioritats, ensenyament també hauria de tenir que els alumnes no passin fred. Avui començarem repassant tota l'actualitat de les nostres comarques, que ve força carregada. Tindrem també temps per als llibres al programa. Atents a la història que ens proposa avui César Cañete, Amigos de una violència sutil, un projecte que ell mateix ha autoeditat, per tant, en sabrem més del llibre i del procés. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per parlar de cinema amb el Ricard Álvarez i la Laura González des de Copelleida, mentre saben que podem fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona, i també el WhatsApp 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de 2:15 al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre siguin on siguin, a través del web o l'APP de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada del bloc informatiu la fem sempre a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Allà hi tenim l'Anna Borrell. Anna, molt bon dia.
Bon dia. Temps estable i assolellat a les comarques de Tarragona. Avui, demà, també de cares a diumenge. Per tant, temps molt estable. Això sí, amb unes temperatures encara força fredes, tot i que demà ja aniran pujant. La màxima del dia marca 13 graus a Tarragona, a Reus i Tortosa 10, al Vendrell 11 graus i a Gandesa 6, i encara amb força vent de mestral que bufa a la meitat sud. Demà dissabte, cel clar també, assolellat, pocs núvols, temperatures màximes més altes, mínimes sense canvis, però amb 5 de mínimes a Tarragona, 2 graus a Reus, 3 al Vendrell, 4 graus a Tortosa i 1 grau a Gandesa. Hi haurà glaçades a l'interior que encara poden atensar-se a punts costaners. I el vent al sud bufarà el mestral, demà amb ratxes fortes, però la resta continuarà més suau i més variable. I diumenge esperem un temps estable també amb alguns núvols alts, les temperatures pujaran més i encara bufarà molt fort el vent al sud de Tarragona.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria, ho fem amb la xifra del matí. Són les 12 persones que s'han atès aquesta passada nit a Tarragona dins l'operació Iglú. El dispositiu el formen Guàrdia Urbana, Serveis Socials, Voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja. Han atès 11 persones sense sostre a les que han proporcionat menjar calent i mantes i també han localitzat una altra persona que no ha volgut cap tipus d'assistència. Cap de les persones ateses, 11 homes i una dona, han acceptat l'oferiment d'allotjar-se en un alberg per passar la nit. Tot i això, se'ls ha lliurat mantes i aliments calents, com els deien, per fer-los la nit una mica més agradable. L'operació Iglú forma part del protocol conjunt per onada de fred i precisament un equip de l'Agència Catalana de Notícies ha estat aquesta nit seguint l'operatiu. Allà han recollit les declaracions d'una d'aquestes persones ateses. És el Francisco, un sense sostre de Tarragona. És originari de Càceres, però fa un any que és aquí. Ha passat la nit en un caixer del carrer Apodaca, a la part baixa de la ciutat.
Ara mismo estoy durmiendo en los cajeros, en la pared del cura, pues me meto a veces en la estación de los autobuses o en la estación de trenes. Lo que pasa es que a las 11:30 ya me echan. Pues a mí me parece maravilloso porque nadie se preocupa de mí. Como no tengo a nadie, tampoco se preocupa nadie de mí. Entonces, con una ayuda siempre, pues no sé, es como un privilegio, ¿no? Una alegría muy grande y me emociona que la gente me ayude.
Els voluntaris de Creu Roja coneixen molt bé els habituals del carrer perquè cada diumenge fan una ruta per oferir-los assistència. Com explica un d'aquests voluntaris, Omar Cassem, el perfil majoritari és el d'un home d'entre 40 i 50 anys.
Sí, con la experiencia con otros años hemos visto que ya están tan acurrucados, tan dormidos, que aceptan la bebida caliente, quizá una manta. También nos hemos encontrado personas que tienen mascota. Y evidentemente, bueno, el albergue no admite mascota y prefieren quedarse con ellos. Entonces, bueno, nosotros los respetamos y tenemos la filosofía de la persona que no quiere ser ayudada, pues la dejamos, porque hay personas que dicen, estoy bien y muchas gracias, ¿sí?
L'Ajuntament de Tarragona garanteix que l'oferta d'allotjament a les persones sense sostre es mantindrà mentre durin les baixes temperatures i puguin suposar un perill greu per la salut i la integritat d'aquestes persones. Arreu s'ha activat el mateix dispositiu molt similar, però no s'ha localitzat avui cap persona dormint al carrer. I els ho dèiem en començar, atenció a aquesta, els alumnes de 5è i 6è de primària de l'escola Els Ganxets de Reus, que fan classe en barracons, per cert, estan sense calefacció per un robatori dels aparells de calefacció el passat estiu, al mes d'agost. 4 de les 10 aules del centre es troben sense climatització i funcionen amb calefactors per ara. En els darrers mesos l'escola ha patit diversos robatoris i com a mesura han instal·lat càmeres de vigilància. Els pares i mares reclamen que es resolgui de manera immediata el problema de la calefacció. I a més temes destacats avui, els accidents mortals de trànsit han pujat, atenció, un 70% a la demarcació de Tarragona. Han estat 39 les víctimes en zona interurbana. En total, 44 persones van perdre la vida a les carreteres tarragonines l'any passat. És un 52% més que l'any anterior. Més de la meitat dels accidents mortals van tenir lloc en tres vies. 13 a la Nacional 340, 6 a l'autovia A7 i 3 més a l'AP7. Els 13 accidents de la 340 es van produir abans que s'hi restringís la circulació de vehicles pesants el passat mes de setembre. Els responsables de trànsit confien que aquesta mesura permeti reduir la sinistralitat a la carretera. Però per reduir-la, en general, de cara a 2019, els Mossos d'Esquadra aposten per una activitat policial més dinàmica. L'helicòpter de trànsit tornarà a volar des de fa uns dies, recuperaran els vehicles espiell, aquests vehicles no logotipats amb agents uniformats que capten les infraccions, i potenciaran els radars mòbils. El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha mostrat contundent amb les infraccions, com l'excés de velocitat i l'ús del mòbil al volant. Parla directament de conductes homicides.
Jo decideixo agafar el telèfon mentre estic conduint i contestar un WhatsApp o llegir un correu electrònic o el que sigui i poso en risc la vida dels altres, jo sóc un conductor homicida. Perquè tenim persones que decideixen, conductors i conductores, que decideixen obviar la llei, córrer més, decideixen consumir alcohol, decideixen distreure's i això provoca la mort d'altres. Per tant, els considerem com homicides viaris. I és per això que l'any 2019 engeguem una sèrie de mesures a les quals doncs, endurirem i perseguirem en els infractors, perseguirem aquests homicides viaris.
El Servei Català de Trànsit demana que en casos de reincidència sigui necessària una avaluació psicofísica i també proposa que les classes teòriques siguin obligatòries per obtenir el permís de conduir. Incentiva el reciclatge dels conductors i conductores i una prova objectiva als cursos de recuperació parcial de punts i també als de recuperació de permís de conduir. En successos, 6 detinguts a Tarragona en una operació contra una xarxa d'explotació sexual de dones asiàtiques. La Policia Nacional va detectar un pis a la ciutat que funcionava com a prostíbul. El negoci havia estat inicialment regentat per ciutadanes d'origen xilè i va passar a ser gestionat posteriorment per un home d'origen xinès. Anunciava els seus serveis en diferents pàgines web especialitzades i també a la premsa escrita de la demarcació. Els detinguts en la batejada Operació Tropical són 5 d'origen xinès i un de xilè, entre ells els 4 responsables de la xarxa. Van sortir en llibertat provisional després de passar a disposició judicial.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I no deixem els jutjats. Avui es constitueix el jurat popular que ha de jutjar l'acusat de matar la seva exparella dins un cotxe a Salou. Va ser el juny de 2017. L'home va clavar 40 ganivetades a la víctima. Posteriorment es va presentar a la comissaria dels Mossos on va quedar detingut. Segons la fiscalia, l'acusat insistia en tornar amb la noia després que uns mesos enrere trenquessin la relació sentimental que havien mantingut durant 8 anys. Ara ell s'enfronta a 23 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament amb l'agreujant de parentiu i la circumstància de confessió. El fiscal també sol·licita que l'acusat indemnitzi als pares de la noia amb 100.000 euros pel perjudici moral causat i a la germana de la víctima amb 90.000 més. El judici està previst que se celebri del 14 al 18 de gener. M'ha arribat a dos quarts, però no deixem els successos. Operació de la Guàrdia Civil contra una xarxa de conreu i tràfic de marihuana. La marihuana es conrearia a Catalunya i d'aquí s'exportava a Europa per vendre-la al mercat internacional. La Guàrdia Civil ha detingut 25 persones i calcula que s'haurien pogut treure al mercat negre 2.700 quilos de marihuana. Entre els detinguts hi ha persones de diferents nacionalitats. Una de les plantacions intervingudes és a Calafell. I precisament avui sabem que la policia local de Torredembarra ha detingut un home que duia més de 20 quilos de marihuana dins una furgoneta. Els agents van interceptar el vehicle, que desprenia una forta olor de marihuana, a la urbanització marítima residencial nord. Al observar la presència policial, el conductor va intentar fugir del lloc, però va començar una persecució que va acabar detenint el conductor. Els agents van poder aturar el vehicle a Creixell. En plana econòmica, el port de Tarragona vol començar a rebre creuers a la nova terminal provisional del moll de Balears a mitjans de 2021. Actualment s'està redactant el projecte d'ampliació del moll i a la primavera es remetrà a ports de l'Estat perquè en faci l'aprovació tècnica i pugui començar el procés de licitació. El port vol que les obres comencin a final d'any i estiguin enllestides, com els dèiem, al 2021. Les actuacions tindran un cost d'uns 20 milions d'euros. El president del port, Josep Maria Cruzet, ha apuntat que el nou moll serà multifuncional i acollirà creuers de manera temporal, mentre no s'enllesteixi el contradic dels Prats, que comporta una tramitació més llarga.
El moll de Balears està concebut com un moll multifuncional, per tant pensat perquè pugui donar compliment a qualsevol ús, però que un cop fet, mentre no hi hagi el moll dels Prats, pugui acollir millor que no estem acollint ara els creuers. Això el que ens permet és posar-nos al mercat amb una escala de dimensió diferent. El moll de Balears operatiu ens permet saltar amb una quantitat que ja no és limitatiu al moll en si, sinó la nostra capacitat de treure creuers en el nostre port.
12:33. Atenció al que els expliquem ara. Els mostrejos a la costa del Delta de l'Ebre han confirmat que la gran majoria de residus marins són plàstics. Ho són 566 dels més de 600 objectes recollits a la platja del Serrallo, a Sant Jaume d'Enveja, en el marc del projecte Marine Litter Watch Month, una iniciativa per caracteritzar la brossa marina a l'espai, conèixer el seu origen i desenvolupar un pla per actuar. Durant l'últim d'aquests 4 mostrejos, que es va fer a la tardor de 2018, es van recollir 84 objectes. 81 són plàstics. Els responsables de la campanya recorden que el Mediterrani és un dels mars més afectats per la brossa al món, amb profuns impactes negatius sobre l'hàbitat marí, la salut pública i així com per importants sectors econòmics com la pesca, l'aqüicultura, la navegació i el turisme. I encara parlem de medi ambient. El govern s'ha compromès a renegociar la ubicació dels 3 nous parcs eòlics que s'han de construir a la Terra Alta davant la ferma oposició de sectors com el vi o el turisme. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, es reunirà en breu amb les empreses adjudicatàries Gas Natural i Alstom i els proposarà la possibilitat de traslladar les centrals fora de la Terra Alta. Ho ha explicat el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que ha ratificat la voluntat de la Generalitat de mediar en aquest conflicte.
I que miraríem, bàsicament, de quines possibilitats hi ha de traslladar-ho fora del que és el nucli de la Terra Alta, bàsicament pel que diem i per la demanda que tenim, i mirar quina solució se pot trobar. Per tant, estem davant d'una situació que el govern ha estat receptius al que se mos demana, per part, en aquest cas, insisteixo, d'aquestes entitats importants per a la Terra Alta, i mirarem com ho podem solucionar.
En aquest moment, Gas Natural i Alstom només necessiten l'aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic per part de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya per construir a Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca 3 noves plantes eòliques de 10 aerogeneradors cadascuna. La previsió era executar-les cap al mes de juny, però les veus contràries a la massificació eòlica a la comarca s'han fet sentir amb més força que mai, liderades pel Consell Regulador de la DO Terra Alta i el sector turístic. La Terra Alta acull actualment 184 aerogeneradors, està estesos sobretot a la zona nord. I aquest matí ha començat la major campanya de donació de sang de Catalunya. La Marató de Donants se celebra des d'avui i fins al 18 de gener. L'objectiu, aconseguir que 10.000 persones donem sang durant aquests dies i normalitzar la situació de les reserves, que estan en nivells força baixos després de les festes de Nadal. El lema enguany és: tu sí que ets important, converteix-te en sangfluencer. En el marc de la Marató es podrà donar sang als principals hospitals de Catalunya i al web www.maratodonants.cat es pot reservar hora per donar sang aquests dies. Acabarem amb un apunt de cultura, una bona notícia. La nova temporada de la Sala Trono Armanyà estrenarà l'obra La indigestió d'Elisenda Guiu a l'abril i les variacions Bilderberg, una nova producció del cabaret irreverent i polític de la Trono. Serà el mes de maig. A banda d'aquestes dues estrenes, la programació ofereix nou espectacles més i ve marcada per la participació d'actors del territori. La Trono aixecarà el teló a principis de febrer amb la funció Et vindré a tapar, que commemora el 80è aniversari del final de la Guerra Civil i relata el viatge de tres amigues a la cerca del marit desaparegut d'una d'elles. També arribarà la Trono a l'espectacle Al sostre, de Nigel Planner, amb tres representacions, el 8 i el 9 de febrer, després d'estrenar-se a l'escenari Joan Brossa de Barcelona. El gestor de la Sala Trono de Tarragona és Joan Negrier.
És una temporada de 11 espectacles, hi ha dues estrenes, i que programem 7 tarragonins, com us deia, ens interessa molt i treballem molt des de la Trono perquè en aquesta sala hi hagi artistes tarragonins de la ciutat i del camp de Tarragona, perquè puguin tenir un espai per poder-se promocionar, exhibir i presentar les seves propostes teatrals.
Amb això arribem a les 12:37. Repassem portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui Les carreteres de Tarragona, les més peligroses de Catalunya. Al Reus Digital destacat que els embassaments de Riudecanyes i Siurana recuperen el seu volum durant la primera meitat de l'hivern. I al Tarragona Digital llegim a aquesta hora que els bombers de Reus viuen una situació límit per la manca d'efectius i material. Al Tarragona 21 destaquen que 12 sense sostre han rebutjat allotjament la primera nit de l'operació Iglú a la ciutat. I al diari Més destaquen en portada que Tarragona estudia com habilitar habitatges a locals buits en desús. Passen 38 de les 12, 50 segons de publicitat i els fem una proposta de lectura.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ya están aquí los mejores precios del Centro de Oportunidades y Outlet de El Corte Inglés.
Tienes ahora hasta un 80% de descuento en una selección de grandes firmas.
No dejes escapar esta oportunidad.
En los Centros de Oportunidades y Outlet del Corte Inglés, los mejores precios y descuentos te están esperando.
Atrápalos. Consulta condiciones en tienda y horarios en outletdelcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Página cero.
Las ciudades no solo estaba acabando con su tiempo, sino con sus temas. La mayoría de los que tenía desarrollados acababan en la sección de local y los que no todavía necesitaban un par de vueltas, tanto para su blog como para el periódico. Posó entonces los dedos en el teclado y sin saber muy bien qué escribir dejó que sus dedos bailasen sobre las teclas. A veces lo hacía como ejercicio para dejar la mente en blanco y esperar a que la inspiración llegase, o simplemente para vaciarse del ruido lingüístico con el que se le llenaba la cabeza. Como un corredor que estira antes de empezar la ruta que haya elegido. Ahí estaba, sería arriesgado, pero ya sabía sobre lo que iba a escribir. Aquest és un fragment del nostre llibre protagonista aquesta setmana. Pàgina zero per Hijos de una violència sutil, de César Cañete. César, muy buenos días y gracias por atendernos.
Hola, buenos días, muchas gracias a vosotros.
Un placer tenerte por aquí. Hoy estamos ante tu segunda novela. Ahora entro a preguntarte algunas cosas sobre la historia, pero antes me gustaría empezar conociendo un poco más del escritor. ¿Cómo empieza tu relación con el mundo de la literatura?
Bueno, con el mundo de la literatura yo creo que la relación ha estado desde siempre. Es decir, yo desde pequeño ya leía, y cuando no leía incluso iba con un cuento por ahí y le pedía a la gente que me lo leyera. O por lo menos eso me han contado a mí, porque yo claro no me acuerdo de eso. Y entonces ya esa relación que he tenido siempre con la lectura, sobre todo nace con la lectura, viene directa para escribir historias, porque lo tenía muy dentro. Luego ya me dirigí hacia el mundo de las humanidades, la literatura, y luego ya al mundo editorial.
De ahí supongo que nace también esta relación más profesional, ¿no? No solo como lector, y de ahí nace tu primera historia, que es Máscaras, bueno, primera historia que tengamos así en formato de libro, ¿no? Supongo que hay muchas más escritas que estarán, ¿no?, por ahí, pero tenemos sí, Máscaras, sí. Primera novela, ahora Hijos de una violencia sutil, ambas autoeditadas. Y quiero que me cuentes también muy bien el por qué decides autoeditarte y cómo es el proceso, porque aquí ya hemos hablado de otras novelas, ¿no?, autoeditadas. Y creo que es importante que los lectores, futuros lectores, espero, de César Cañete sepan lo que implica, ¿no? Porque no es lo mismo que trabajar con el respaldo igual de una editorial detrás.
Exacto, no es lo mismo. A ver, mi decisión de la autoedición viene directamente por llamar a la puerta de editoriales que yo conocía y recibir una negativa. Entonces yo quería echar hacia adelante la novela. Y gracias a cómo están las cosas tecnológicamente ahora, eso es posible hacerlo por tu cuenta. Entonces, por suerte, como tengo contactos, tengo amigos, el tema de la maquetación, el tema de la corrección, el tema de estas cosas, he podido contar con ayuda. Pero me he dirigido directamente a una plataforma tan enorme como es Amazon, ¿sí?, porque lo pone muy, muy sencillo. Muy sencillo en cuanto a la publicación. El proceso previo, la edición, como yo ya tenía mis nociones por haber estado trabajando muchos años en el mundo editorial, pues ya lo hice por mi cuenta. Y entonces, cuando tuve la oportunidad, pues lo subí a Amazon.
Claro, eso te da cierta facilidad, ¿no? Flexibilidad un poco de tomar tú todas las decisiones, supongo, es la parte positiva. Y la negativa también es que tú ahí haces una inversión, ¿no? Que cuesta, ¿no? Cuesta mucho vender un libro.
Exacto, cuesta muchísimo, muchísimo. Y ahí es donde entra lo que es el mayor trabajo de la autoedición. Y es que te tienes que autopromocionar. Es decir, no cuentas con una maquinaria tan enorme como tienen las editoriales, que en cuanto sacan un título tiene un departamento de marketing, de promoción, no, ahí estás tú. Y lo bueno, otra vez, es esa posibilidad ahora que te dan las redes sociales.
Ay.
Las redes sociales ahora son una plataforma perfecta para que llegues a más lectores.
Claro, supongo que a partir de ahí, por cierto, podemos encontrar, ¿no?, más sobre César y sobre las novelas en tu página de Facebook, Cañete Novela, ¿verdad? Y también Exacto. Twitter, creo.
Twitter e Instagram.
Instagram también.
Todas con Cañete Novela.
Cañete Novela, ¿eh? Busquen para si quieren más información. Te decía, ¿no?, que la libertad esta no se compensa, César, es decir, la libertad que tú has tenido a la hora de editar, decidir y tal, ¿compensa ese esfuerzo, el decir, mira, hago lo que quiero sin nadie que me marque pautas, aunque después tenga un trabajo extra a la hora de promocionarme?
Sí, en realidad sí compensa, pero es como todo, es una espada de Damocles. Es decir, tiene por un lado esta parte de libertad que tú puedes ejercer y puedes hacer lo que quieras, pero por otro lado tiene también esa inseguridad de lo habré hecho bien, que es lo suficiente sobre esto, me he conseguido mi objetivo. Entonces, por un lado y por otro, pues sí, está bien y está mal, como todo. Pero bueno, como no hay otra oportunidad en este caso, ya me viene bien.
Claro. Te lanzaste con Máscaras y ahora tenemos esta segunda parte, ¿no? Porque es una trilogía lo que estamos hablando
sí,
hoy, ¿no?
Sí, es una trilogía, pero he puesto mucho, mucho cuidado en que se pueda leer por separado.
Mira, eso te quería preguntar, porque yo, claro, yo Máscaras todavía no he tenido tiempo y he leído Hijos de una violencia sutil y entiendo que sí, que se pueden leer de manera independiente, aunque ahora ya tengo ganas de ir a por el primero. Lo haré no por orden, eso se puede también, ¿no?
Sí, se puede. De hecho, si dejas un poco de espacio entre uno y otro, mejor, porque así cosas que suceden en Hijos o que hablan en Hijos, porque dos personajes de Hijos están en Máscaras,
sí.
No te destripa lo que es el kit de Máscaras.
Vale, bien. Estos dos personajes, si no me equivoco, serán el inspector Díaz y el oficial Lamadrid, César, dos de los personajes protagonistas de esta historia. Hay más, vamos precisamente a la historia. Novela negra, intriga, asesinatos, venganza, un cóctel así para enganchar, ¿no?
Sí. Tiene ingredientes que pretendían no solo que fuera una novela negra al uso, que estamos acostumbrados con un crimen y vamos para adelante, sino que haya una subtrama que te haga pensar un poquito.
Nos haces pensar bastante, ¿eh? Es complicado no hacer spoilers cuando ya has leído. Siempre intento, ¿no?, ir con cuidado. Pero es verdad que la gente no piense en algo macabro, ¿no?, o excesivamente macabro en los detalles, sino que yo creo que es más que te mantiene enganchado esa intriga y esas historias que van saliendo todo el rato, una historia detrás de otra, ¿no? O sea, es un puzzle enorme.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, en cuanto a novela negra, yo me salgo un poco del género, porque la novela negra se centra en un personaje y el lector, si sigue todo su transcurso durante la novela. En cambio, en esta vas a encontrar múltiples personajes que están dibujados, ser redondos, y que cada uno de ellos tenga su propia personalidad. No son un resorte más para la trama, sino que ellos mismos crean trama.
En este caso partimos de asesinatos, un poema de Bertolt Brecht, ¿no? Que es un poco el hilo conductor, que también ayuda al desenlace. Y yo he escogido, siempre escojo un fragmento para empezar. El que he escogido habla, en este caso, el de Víctor Alliot, ¿no? Sí. Uno de los protagonistas de la historia, sí. Periodista. Y él, lo he escogido porque también he pensado, mira, no sé si le pasará lo mismo a César que le pasa a Víctor, ¿no? Que te pones a veces delante de la pantalla del ordenador a la hora de escribir la historia y a veces, hace clic, la cabeza hace clic y ahí sale todo, surge todo.
Se conecta, sí. Yo creo que esto sobre todo pasa con la gente que se dedica a escribir, no solo creativa y escritura creativa, sino que trabaja con la escritura, redactores, periodistas, gente de blogs, que llevan todo el día en un trabajo, pero a la hora de escribir lo que ellos quieren, hay tanto ruido que es muy difícil centrarse. Entonces, el fragmento que has leído es precisamente eso. Voy a decir lo que me viene en la cabeza hasta el momento que haga clic y pueda entrar.
Exacto.
¿Sabes? Y eso me pasa a mí en alguna historia. No a la hora de escribir novelas, sino a la hora de escribir cosas profesionales.
Y a la hora de escribir, por ejemplo, Hijos de una violencia sutil, tú tenías muy claro, porque evidentemente partimos de Máscaras, como hemos dicho, ¿no? Que ya te marca unas bases, pero ¿tenías muy clara la historia o te ha ido llevando un poco, te han ido llevando un poco los personajes?
Mira, a diferencia de Máscaras, porque Máscaras tenía tres escenas principales en la cabeza, que eran inicio, más o menos la mitad y el final, en esta no, en esta tenía lo que era el origen, sabía lo que quería hacer. Mira, hay un escritor, filósofo, que se llama Slavoj Žižek, que tiene un tratado que se llama Sobre la violencia y habla de diferentes violencias, y ahí saqué la idea. A partir de ahí ya sabía qué tipo de personaje quería y poco a poco se fue desenvolviendo la historia hasta que ya la tuve clara hacia mitad de la novela y entonces ya tiré para adelante hacia el final.
Supongo que también es muy interesante como autor, como escritor en este caso, ver cómo los personajes, ¿no? Además, por ejemplo, pues los policías, ¿no? Díaz y la Madrid, que te llevan un poco a ti, ¿no? Y no al revés. A veces cobran vida.
Justo quería hablarte de eso porque es muy curioso. Cuando tienes un personaje que lo has trabajado lo suficiente y que tiene una entidad propia, te pones a imaginar escenas sobre él que puedan servir en la trama y él te dice, no, por aquí no puedes ir porque yo no soy así. Yo ya soy de una manera, tengo una entidad, tienes que hacerme hacer otras cosas que vayan conmigo, no lo que tú quieres. Yo no estoy al servicio de la trama, tú estás al servicio de lo que me vaya.
Claro.
Y eso está muy bien porque te obliga a hacer algo verosímil, que para mí es de lo que se trata, que sea verosímil.
Claro. La verdad es que también supongo que la cabra tira al monte y he escogido el fragmento para empezar, que escribe el periodista de la historia, ¿no? Por la parte que me toca, porque de hecho decía yo que es un puzzle enorme, porque evidentemente están las tramas de los asesinatos, pero tenemos la visión de la policía, la visión de la prensa, ¿no? De las relaciones personales que se van cruzando alrededor de estos asesinatos, ¿no? Es una novela, hemos hablado de protagonistas como los oficiales o Víctor, por ejemplo, pero es una novela en la que hay muchos personajes que todos tienen su momento, digamos, de gloria.
Sí, su peso. Sería para mí una traición intentar crear un personaje que tuviese peso, porque es lo que intento en las dos novelas que he escrito, y que no tuviera ese momento en el que se luce. O se luce o no se luce, pero que tiene ese peso que le hace al lector decir, este tío es un tío de verdad, o esta tía es una tía de verdad. Oye, es lo que busco.
Sí, y que los hacen clave en la historia al final, ¿no?
Exacto. Cada uno tiene su papel que desempeñará en el total del puzzle, pues, una parte importante.
Oye, ¿tú sufriste un poco escribiendo Hijos de una violencia sutil? Porque a mí una de las cosas que me ha gustado de la novela es que me mantenías con ese gusanillo de decir, ay, de verdad, y ahora esto, y qué sufrimiento, y cómo van a resolver esto, ¿no? Venga, ahora que parecía que esto lo teníamos un poco encarrilado. ¿Tú también te pasó escribiendo?
Sí sufría porque sabía en la posición a la que iba a poner a un personaje y quieras que no le escojas cariño, ¿sabes? Y dices, ahora le voy a hacer pasar por esto o le voy a hacer que haga esto. Pero en el fondo es un poco triquiñuela porque yo sabía lo que les iba a pasar. Entonces, como cuando ves una película que tú ya has visto con un amigo que a ti te encanta esa película, sabes lo que le va a pasar y en las escenas importantes le estás mirando a él a ver cómo reacciona, ¿sabes? Entonces yo en ese sentido sí que lo he pasado mal, pero hasta que he sabido lo que iban a hacer y lo que les iba a pasar.
Y luego ya... Didi, perdona.
No, sí, luego ya va adelante, es decir, ya una vez lo he escrito que lo tenga el lector.
Claro. No sé si también escribías pensando en que hay una tercera entrega, digamos, de estos personajes o de algunos de ellos, o no, eso no te lo planteas mientras escribes.
No, porque contaminaría lo que es la esencia de este libro. Si lo pienso, si los quiero pensar como dos obras a la vez y tal, sí que pensaría en la siguiente, pero no. Quiero que sea autoconcluyente, esa se acaba aquí, y luego lo que me pregunto a la siguiente novela, si va a ser un tercer volumen, que en este caso ya estoy en ello y es una trilogía, perdón, es básicamente qué puedo coger de lo que he hecho anteriormente para que esta nueva historia que estoy creando funcione.
Uh-huh. Exacto.
Pero por su cuenta.
Por su cuenta, o sea, como hemos dicho, son independientes. Hoy hemos hablado un poco más de la historia de Hijos de una violencia sutil, pero también tienen máscaras, ¿no? Ya nos ha contado César que se pueden leer de manera independiente. Los podemos tener en papel, evidentemente, César, a través de Amazon, pero también versión digital, ¿no? Versión ebook, que yo creo que, no sé si por lo que tú ves de la gente que hasta ahora se ha hecho con un ejemplar del libro, ¿nos pesa más el papel o la versión o el ebook?
Tengo principalmente datos gracias a que publiqué antes Máscaras, pero es un poco también tramposillo porque yo solo publiqué Máscaras en ebook primero. Ajá. Antes del primer año, creo que los primeros 10 meses estuvo solo disponible en ebook. Entonces, lógicamente hay más ebooks vendidos. Pero desde que lo saqué en papel, casi se han acercado mucho las ventas. A ver, también yo creo que es cierto que aquí en España se lee mucho más papel que ebook.
Sí.
De hecho, uno de los reproches que me hacía la gente cuando decía está disponible Máscaras, me decían, oye, ¿cuándo está en papel? Y yo, no, es que de momento no está en papel. Entonces, claro, eso ha sido un poquito de contención. Pero en cuanto a ventas de Hijos, que ya salió directamente los dos en formato ebook y formato papel, ha arrasado el papel.
Ha arrasado el papel, ¿eh? Seguimos siendo unos románticos en este sentido, un poco.
Nos gusta tener peso en las manos y encima poder manipularlo, que no sea algo frío como el plástico.
Sí.
El papelito.
Exacto. Pues se pueden hacer, yo siempre, eso, el libro que recomendamos, evidentemente, pues es para que los oyentes se hagan, ¿no? Picarles un poco la curiosidad, el gusanillo, que se hagan con él. En este caso, yo creo que la recomendación es doble, pero también apoyar, ¿no?, a esta iniciativa de decir, bueno, mira, me autopublico, me encargo yo de todo, ¿no?, que eso es un trabajo extra, además de esto, buf, dice, pobre. Pues en Amazon tienen ambos libros, ya saben, Facebook, Instagram y Twitter, Canete Novela, la tercera, me has dicho que estás en ello, no tenemos todavía nada que avanzar, ¿no, César? Ni título,
no,
ni fecha.
De momento no, es secreto de Estado.
Bueno, te seguiremos de cerca. ¿Qué está leyendo el escritor? Por cierto, ahora siempre acabo preguntando esto, ¿qué libro tienes tú en la mesilla?
Pues mira, ahora mismo el que tengo es uno de Fred Vargas, que ganó el premio Princesa Sofía el año pasado. Uh-huh. Y que fue curioso porque me lo regalaron, no este libro, me regalaron otro suyo, que también es novela negra, en San Jordi, justo antes de que le dieran el Príncipe de Asturias, y yo cuando lo estaba leyendo se lo dieron y dije, no me extraña. Está muy bien, me gusta mucho. Es una escritora francesa y que esto se ha dedicado a novela negra. Y son muy curiosos los personajes, la verdad es que me encanta.
Pues oye, recomendación también apuntada. La nuestra esta semana es Hijos de una violencia sutil, de César Cañete. Les invitamos a que se sumerjan en la historia de Víctor, de Lucía, de Antoni, del inspector Díaz, de la Madrid, de Pucho, de Marta, de todos los personajes que forman esta historia. César, un placer. Vuelve cuando quieras.
Muchas gracias a vosotros y un verdadero placer.
Gracias.
Herrera en COPE a Tarragona. A Mónica Carrasco.
Para fiestas populares y banquetes, el mejor catering lo encontrarás en el restaurante El Álamo. Servicio de bodas, comuniones, bautizos, aniversarios familiares y cumpleaños de los más pequeños de la casa. Llámanos al 977-846240 y disfruta de la cocina del restaurante El Álamo, donde tú quieras. Restaurante El Álamo, 977-846240. Lo mejor de su cocina en tu mesa.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Comencem l'agenda avui a Tarragona. A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Pública teniu l'Hora del Conte sumat a un taller d'història local. La ciutat ens parla. Què s'amaga rere la plaça dels Carros, per exemple? Serà a càrrec de l'Imma Pujol. Places limitades avui a les 6 a la Biblioteca Pública de Tarragona. I a les 7 al Palau de la Diputació, mostra commemorativa de Vidal i Barraquer, avui Diàleg i Coherència, una sèrie de fotografies antigues provinents del fons familiar Vidal i Barraquer. L'exposició es pot visitar fins al 17 de febrer, l'entrada és lliure. I a la sala Trono Armanyà aquest vespre a 8:45 sonaran Paraules d'amor, un homenatge a les moltes maneres de parlar el català, no sempre conforme a les normes, d'avis, pares i nosaltres mateixos. A Reus, avui a les 7 de la tarda al Palau Bofarull s'estrena Els nens ajuden als nens, una mostra de treballs que reflecteixen el món missioner a través de la mirada dels nens i nenes de les escoles de les nostres comarques. I encara una altra exposició que podem visitar aquests dies és a Cambrils, al Museu Molí de les Tres Eres, El farcell de la postguerra. Un homenatge a aquelles famílies que van viure una de les etapes més dures del nostre país. L'exposició es pot visitar de dimarts a dissabte d'11 a 2 i de 6 a 9, diumenges i festius d'11 a 2. Acabarem a Reus a 8:15 del vespre a la sala Hortensi Güell del Centre de Lectura, conferència teatralitzada avui El corazón no olvida, adreçada a malalts, familiars, cuidadors i professionals vinculats directa o indirectament a la malaltia de l'Alzheimer.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica, què
com
tal?
Com estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què tal? El nostre DJ particular, el Juanjo Òdena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat que tinguis. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia. Vostès diran, per què està sonant You Make Me Feel Like Dancing? Doncs mirin, perquè és divendres i perquè tal dia com avui de l'any 1977, aquesta cançó de Leo Sayer arribava al número 1 del Billboard. De fet, aquesta cançó va ser número 1 i el primer gran èxit de Leo Sayer, no només als Estats Units, també al Regne Unit a Europa. Menys d'un minut i arribem a la una. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE, però no marxin gaire lluny perquè tornem en 5 minuts i és hora de repassar la cartellera amb el Ricard Álvarez i la Laura González. Fins ara. Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo está estudiando si el permiso del exconsejero catalán Josep Rull para salir de la cárcel de Lledoners la víspera de Reyes fue irregular. Él es preso preventivo por el proceso independentista y visitó el hospital Sant Joan de Déu, donde su hijo de 6 años recibía atención médica tras tropezar y golpearse la cabeza durante una visita a su padre en la misma cárcel. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Rull salió unas horas de prisión solo con el permiso de la directora del centro penitenciario. Ni lo autorizó el juzgado de Manresa de Guardia, porque no tiene competencia para ello, ni el Tribunal Supremo, de quien depende el preso preventivo, que no recibió ninguna petición. Tuvo conocimiento del permiso con posterioridad y sin ninguna documentación médica sobre el estado del hijo de Rull que justificara la salida. La Sala Penal del Supremo estudiará esta cuestión para determinar si se ha podido cometer algún delito ante esta actuación, según informan fuentes jurídicas. Ante el juez de guardia de Manresa, la Fiscalía informó a favor de la salida del exconsejero catalán para visitar a su hijo en el hospital. El Supremo no ha concedido ningún permiso a ninguno de los 9 presos preventivos.
El Consejo de Ministros aprueba los presupuestos generales para este año. De momento el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para aprobar esas cuentas, que comienzan el lunes su tramitación parlamentaria. Donde sí hay acuerdo es en Andalucía. Será investido presidente, salvo sorpresa, el próximo día 16, Juan Manuel Moreno Bonilla, el líder del Partido Popular en esta comunidad autónoma. La presidenta saliente Susana Díaz acaba de avisar, va a ejercer la oposición con vistas a volver a presentarse como candidata.
Desde el primer minuto vamos a estar preparados para volvernos a presentar en el momento que el acuerdo de intereses, el pacto entre los que no se hablan, no se ven y no se reúnen, pero firman en documentos distintos cómo desalojar al Partido Socialista, pues en el momento que decidan, aquí nos van a coger preparados y listos para volver a ganar en beneficio siempre de Andalucía.
Te cuento también que la Policía Nacional ha desarticulado una organización internacional que podría haber estafado hasta 25 millones de euros a empresas de todo el mundo. Utilizaban la piratería informática y la suplantación de identidad para desviar el dinero. Hay 10 detenidos, Adrián Gil.
Como víctimas se encuentran comunidades autónomas, ayuntamientos o empresas privadas de todo el mundo. Hay 10 detenidos en nuestro país que conformaban una red que utilizaba varios métodos para cometer sus estafas. Uno de ellos es el conocido Man in the Middle. Cristina San Vicente es portavoz de la Policía Nacional.
Utilizaba la modalidad conocida como Man in the Middle, consistente en ataques informáticos dirigidos contra empresas con elevados volúmenes de facturación, a las que interceptaban sus comunicaciones para desviar el dinero de sus transferencias a una cuenta de la organización abierta con documentación falsa.
También utilizaban el fraude del CEO, que se hacía pasar por el jefe para solicitar una operación financiera con destino a una de las cuentas de una organización que podría haber estafado en España un total de 600.000 euros.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Reyes?
El Ministerio de Defensa suspende de funciones al Guardia Civil de la Manada de los Sanfermines. Antonio Manuel Guerrero está condenado a 9 años de prisión por los abusos sexuales a una joven en las fiestas de Pamplona de 2016. El agente estaba incorporado al servicio, pero sin asignación de destino. La suspensión la publica hoy el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. Te cuento también que el excomisario de policía Villarejo sigue con su campaña de amenazas. Su abogado ha dicho hoy que Villarejo quiere declarar para destapar la verdad sobre el Centro Nacional de Inteligencia. Mientras amenaza con tirar de la manta, continúa en la cárcel. Y en Polonia, la policía ha detenido a una directiva de la corporación china de telecomunicaciones Huawei. Está acusada de espionaje.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y los deportes, Neymar acapara los titulares deportivos. Luis Munilla.
Marta, todo a raíz de una información del diario El Mundo, según la cual Neymar ha llamado hasta 5 veces al FC Barcelona a través de su padre, suplicando volver, aunque eso sí, se niega a retirar la demanda que tiene interpuesta contra el club en los tribunales. ¿Qué se dice en el Barça de todo esto? Elena Condis.
Bartomeu no cierra la puerta a una posible vuelta de Neymar. Fuentes de la dirección deportiva sostienen que esta operación estaría en manos del presidente. En septiembre ya os contábamos en COPE que el brasileño le había hecho llegar a Bartomeu su arrepentimiento y que incluso llamó llorando a varios directivos porque quería volver. En el Barça tienen constancia de que Neymar tiene una cláusula liberatoria de 170 millones en 2020 y en el vestuario Messi, Suárez y los pesos pesados desean que vuelva y así lo han manifestado públicamente.
El Barça, por cierto, cayó ayer ayer 2-1 ante Levante en la ida de los octavos de final de la Copa y va a tener que remontar la semana que viene. En el Atlético de Madrid ha vuelto Lucas Hernández a entrenarse hoy con el grupo. Esta noche se abre la jornada 19 de Liga, que es la última de la primera vuelta, con el partido Rayo Vallecano-Celta a las 9. Y debuta España en el Mundial de Balonmano. Es a las 8:30 ante Bahrein.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
I ara que estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, obrim la Nacional 240 a les portes del cap de setmana. En els dies, en els moments aquells en els que parlem de cinema, ho fem, com sempre, connectats amb COPE Tarragona i amb la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Com estàs? Com,
bé, una mica geladets avui.
Una mica gelada.
Sí, a Lleida avui... no sé com ho teniu.
Sí, sí.
Bé, fred, no? Bé. Bé de fred.
Sí, sí. Estem bé, estem bé, estem bé. Jo, vull dir, ara és quan no ens fem grans aquí. No envellim.
Esteu no, conservats.
No, clar, no diuen que el fred conserva, doncs aquí no envellim.
Sí, sí,
déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. La veritat no és així, però vaja.
Bueno, la veritat és que avui fins i tot a la costa, no?, hi havia temperatures, no?, zero i algun, sí, en algun punt sota zero, i a Prades hem arribat als 10 sota zero.
Déu-n'hi-do.
Avui, o sigui, déu-n'hi-do.
Molt bé, doncs hi ha estrenes de cinema.
Sí.
Has anat al cine?
Aquesta setmana no, confesso.
Bueno.
Confesso que no.
Però tu fas anar això de plataformes de streaming i tal,
sí,
a casa, o no tens
sí,
temps?
Sí, 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 clar. Sí, però et dic una cosa, la faig servir molt per sèries, no tant per pel·lícules. Ah-ha. Tot i que he vist, no sé si us ho vaig dir, he vist Roma, de Cuarón, que es pot veure a través de Netflix.
Diuen, després li preguntem a la Laura, però diuen que les sèries són el nou cinema del segle XXI.
Sí,
bueno,
sí,
les
sí.
Sèries, aquestes sèries que cada capítol dura una hora, hora i escaig, que duren 8 o 10 anys.
Jo soc partidària de que durin poques temporades i poca estona.
Jo també.
Eh? Si no, ja, per això ja me'n vaig al cine.
Jo també.
Bé,
jo també.
Que ens expliqui la Laura què en pensa ella.
Molt bé, doncs apa, que fem una pausa i ja parlem de cinema.
Vinga.
Este sábado, el mejor deporte. Y el mejor entretenimiento.
Podrían nombrar todos los jugadores de Europa del Este que hayan marcado más de un gol al Madrid o al Barça en el mismo partido de los últimos 40 años.
El tiempo de juego.
Y yo estoy contento.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Eibar.
Entiendo tu miedo ahí.
Real Betis, Real Madrid.
Tiempo de juego, COPE.
Sí, también.
Somos originales.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Presentamos el aspirador sin cable más deseado. Ligero, potente, manejable, con batería de litio de gran duración. Fácil de cargar y de guardar. La mejor tecnología sin cable. Llévatelo gratis. Este sábado la cartilla con la razón.
Ayer se me cae el café en el teclado del ordenador y esta mañana veo que en el Corte Inglés tienen hasta el viernes 18 y para clientes con tarjeta, financiación 0-0. Cero gastos, cero intereses en electrónica, electrodomésticos y hogar. Y de 9 a 12 meses para pagar. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés, que están por todas partes.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Doncs a part, sí, que ja parlem de cinema, jo la Laura no sé si m'està fent deures o hi ha alguna cosa que no li quadre perquè la tinc. Amb un... Saps com es diu aquests fosforitos per subratllar?
Sí, subratlladors.
Però amb el... En català no ho sé dir, en castellà. Con el fren fruncido el ceño.
Sí.
I aquí discutint amb uns papers.
Ella mateixa.
Sí, sí, sí. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Què està passant?
Res, estava repassant els nominats i guanyadors dels Globus d'Or.
Ah, mira.
Pensava que estaves fent deures, jo què sé. Dic...
Sí, perquè m'estava debatint, com que heu dit lo de les sèries, m'estava debatint amb mi mateixa si dir els guanyadors de les sèries o no, i he decidit que no.
Ah.
Ja no, està. Centrem-nos en les pel·lícules.
Claro, claro, que ja hi ha molta teca. Jo he anat al cine, a mi no m'ho pregunteu.
Ah, sí?
I què has vist?
Buah, vaig veure Spider-Man, el meu univers. I m'ho vaig passar superbé, la recomano molt.
Hi ha una pel·li de Spider-Man superbé. Al cine, ara? Nova?
Sí, d'animació.
Ah.
I la veritat és que ha sigut... bueno, ha sigut el toque que necessitava...
La revelació de Nadal.
No, però el toque que necessitava la Disney per dir, ei, no només vosaltres sabeu fer pel·lícules de superherois. No, és de Sony. És de Sony perquè els drets de Spider-Man els té Sony, però la Disney té els drets de la Marvel. Bueno, una qüestió de drets i pagaments i rotllo el que vam tenir aquí fa uns anys de Soge Cable i Mediaset i no sé quines drets d'emissions i coses.
Sí.
Pues amb els superherois passa el mateix. I la veritat és que m'ho he passat superbé, és una pel·lícula que la recomano molt. Si el Capità Harlock era un salt en l'animació a nivell tècnic, aquesta és un salt en l'animació a nivell creatiu.
Ah,
Spider-Man el nou univers.
Que jo crec que hauria de ser sempre el més important, això.
No sempre. No sé, a veure, l'animació, la part tècnica té molt pes.
Creativitat, dic.
Sí, no, és molt creativa i és innovadora a nivell creatiu. Hi havia escenes que semblaven reals, de la ciutat, sobretot. Després, les cares, la gesticulació, els personatges, molt bé. Hi havia fondos, que era totalment còmic, de còmic dels còmics. Bueno, molt bé, molt ben quadrada tot. La música, que és així, rotllo rap i tal, perquè no és gens del meu rotllo, pues la vaig trobar superintegrada dintre de la narració. Tot bastant molt bé.
Bueno, de fet, s'han dut Globus d'Or, no?
Sí, Globus d'Or, la millor pel·lícula d'animació.
Parlant de Globus d'Or.
Bueno, pues les coses més remarcables va ser que va ser una gala avorrida, avorrida, bueno, avorrida.
Això ja, normalment ja ve sent així,
sempre hi ha alguna coseta, no? Però és que hasta la Lady Gaga anava avorrida, per favor.
És veritat.
Saps?
És veritat.
O sigui, bueno, li van donar almenys un premi a la millor cançó, que, bueno, no està mal. Després, bueno, vam tenir el discurs de la Glenn Close, que jo no sé si li donaria el Globus d'Or per la interpretació de la Buena Esposa o pel drama que va muntar fent el speech, perquè, mare meva, o sigui... bueno, va parlar sobre això, sobre el trencar el paper de la dona com a forma tradicional.
Però això no ho va fer l'any passat o fa dos anys o amb uns premis també la Madonna i... Sí, sí, ho va fer, crec que no era els Globus d'Or, evidentment, eren o els Grammys o amb algun altre premis.
Crec que la nomeno a la Glenn Close perquè realment me va emocionar, saps?
Que sí, que sí, però vull dir que no és novedós, això.
Quan d'interpretació hi havia o quan de real hi havia, saps? Vull dir... No sé. Després, bueno, repassem una mica els guanyadors.
Però a veure, qui va guanyar, això?
Mira, de millor pel·lícula de drama, la de Bohemian Rhapsody, que també se'l va emportar l'actor, el Rami Malek, que feia de Freddie Mercury. I li va agrair, doncs, a la gent de Queen, doncs, òbviament. Després, la millor pel·lícula comèdia o musical va ser per Green Book, una pel·lícula de la que no havia sentit a parlar, però m'he estat informant i es veu que és superxula. Anys 60, un cantant tocador de piano, o sigui, pianista de jazz, de color, contracta els serveis d'un xòfer blanc i se'n van a fer una gira pels Estats Units en pleno auge dels conflictes racials.
Però aquesta no s'ha estrenat aquí, no?
No, encara no. No, Green Book, es diu, l'anirem a veure quan surti. La millor actriu Glenn Close per La Buena Esposa, millor...
No diguis coses que no pots complir, L'anirem a veure.
Sí, jo sí l'anirem a veure. Ja m'he compromès amb persones per anar-la a veure, imagina't. Després vam tenir també la millor actriu de comèdia musical que va ser per a l'Olivia Colman, de la pel·lícula La Favorita, del Yorgos Lanthimos, que surt la setmana que ve, us ho recordaré. Millor actor de comèdia musical, Christian Bale, que en el seu discurs pues va fer... va dir que gràcies a Satanàs per haver-li donat poders per fer aquest paper.
Tinc curiositat, per aquesta pel·lícula
de Christian
Bale. Doncs
mira, avui la podrà satisfer perquè s'estrena avui, ara us l'explicaré. Pues no sé què més explicar-vos. La de Roma va guanyar dos premis, tenia tres nominacions, una va ser pel director, per l'Alfonso Cuarón.
Però aquesta la van a veure la Mònica.
L'ha vist a Netflix.
L'he vist a Netflix, però bàsicament perquè només es pot veure tres cinemes a tota Espanya.
Sí, correcte.
Vull dir que no ho teníem fàcil.
Però estàs d'acord amb els premis que li han donat?
No.
També es van portar la de millor pel·lícula estrangera, perquè és de Mèxic, la pel·lícula. Jo encara no l'he vist, però en tinc ganes, la veritat.
A veure, Netflix. Tècnicament és una meravella. És la meva humil opinió, que jo no en sé, d'això, com a espectadora així rasa, diguéssim. Tècnicament és meravellosa, estèticament és preciosa. Ara, si tens una peixera també i dues hores, pues,
és que m'agraden les pel·lis lentes, així.
Ui, doncs t'encantarà. Fantàstica, llavors.
Doncs a mi no m'agraden gens. Jo estic amb la Mònica.
Trepidant no seria la paraula per definir-la.
Clar, però com les pel·lis sueques, saps aquella quietud?
Doncs vés-hi.
Doncs, i pel que fa a la música, doncs se la van portar el Justin Hurwitz, el primer home, First Man, en la pel·lícula aquella de Ryan Gosling, que es va agradar tant.
També trepidant Ryan Gosling en aquella pel·lícula.
Sí. I la de Star is Born se va portar la cançó de Shallow. I si us sembla bé, comencem amb les estrenes que tenim avui. Oh,
La selecció musical és de la Laura sempre, eh?
Sí, fantàstica. Això és Jimi Hendrix, i tenia ganes de ficar-lo. Em penso que surt amb alguna pel·lícula de Steven Seagal o alguna cosa.
Tenia ganes de ficar-lo, no ve gaire tema, però em venia de gust.
Bueno, ve a tema perquè... a veure, com diria... Il·lustra una època en concret de la que vaig a parlar.
Jo només et dic que et queden 10 minuts per fer totes les estrenes.
Només són 8 estrenes, tu tranquil. Vai ràpid. Mira, tindrem Vice, El vicio del poder, que és aquesta que deia Mala del Christian Bale. És un drama biogràfic sobre un dels polítics nord-americans dels anys 60, el Dick Cheney, que va ser vicepresident dels Estats Units durant el mandat de George Bush pare. El Cheney era un burocrata tímid de Washington que, arrel de les seves capacitats i la seva intel·ligència, va acabar sent l'home més poderós del món durant aquella època i, bueno, això va tenir unes conseqüències que encara es perceben avui en dia, tant al seu país com a la resta del món. El Christian Bale, com us deia, pues, interpreta el Cheney, Dick Cheney, i el Sam Rockwell, que és l'anterior guanyador de l'Oscar al millor actor de repartiment, fa de Bush pare. Té molt bona crítica, té molts premis i, bueno, pues això, jo l'aniré a veure. I, bueno, ja per remoure una mica consciències i memòries, us presento una altra pel·lícula, aquesta ve del Vietnam. Saps? Així fa el contrast. Venga. Perquè l'oient pues, vagi lligant caps. La tercera esposa es diu, i és un film així delicadet, amb plans molt subtils i terriblement bonics, la veritat. Està situada al segle XIX i ens explica la història d'una nena de 14 anys que és entregada a un home ric, terratinent, que viu en una zona rural del Vietnam. Així la nena, que no sap molt bé encara com funciona el món, és casada amb aquest senyor, convertint-se en la seva tercera esposa. I bé, la tradició marca que la senyora de la casa serà aquella que li doni un fill mascle al amo de les propietats. Conceptes com la maternitat, el sexe, la sororitat, la feminitat, es donaran cita en una hora i mitja de metratge amb una fotografia molt acurada i un llenguatge gairebé silenciós, no? Basat una mica en gestos, en creences i en mitologies vàries.
I aquesta?
Això és música de Dràcula.
Ah, no té gaire pinta de Dràcula.
Ja, és la més diferent de tota la banda sonora. Ah. És quan fan la festa a casa de la Lucy, no sé si ho situeu, més o menys. Bé, ens arriba una pel·lícula de Suècia, així, con el frío sueco.
Vale, molt adient.
Sí, es diu Border i és l'adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de Lindqvist, no sé com se pronuncia aquest nom. És enigmàtica des del principi i ens mostra a un personatge que es diu Tina, que és un agent de fronteres que treballa en un aeroport i és reconeguda per la seva eficiència i el seu olfacte extraordinari. El seu aspecte físic és un tant estrany, no? És entre humana i animal i dona la impressió de poder sentir fins i tot l'olor a culpabilitat en els individus. Llavors apareix en Bore, que és un home que sembla sospitós d'alguna cosa que la Tina encara no sap esbrinar què és, no? I, bueno, i és que en Bore és bastant similar a la Tina en l'aspecte físic i fet que la farà sentir-se com identificada i adonar-se de que hi ha més persones especials, entre cometes, no em veieu, però estic fent les cometes amb els dits, com ella, i que potser pues, han vingut al món a algo més que treballar per als humans, com a gent aduanera, en el cas de la Tina. És una pel·lícula rareta, estilo Sitges... jo l'aniré a veure perquè és del meu rotllo total.
Vamos.
Sí, sí, sueques.
Sí, jo no l'aniré a veure.
No, però per tu n'hi ha una també, no?
Ah, pateixi, també n'hi ha, vale.
Sí, home, sí, aquesta cartellera d'avui, pues bé, variadeta.
A veure.
Tindrem Atardecer, que és una pel·li húngara. I és de la mà del guanyador de l'Oscar, la millor pel·lícula estrangera del 2015, Hijo de Saúl, no sé si l'heu vist aquesta pel·lícula,
no.
Que va ser la òpera prima del Laszlo Nemes, no? Aquest director, que ara ens arriba amb Atardecer, no? Que és un film situat a Budapest al 1913. Després de passar la seva infància en un orfenat, la Iris Slater arriba a la capital d'Hongria amb 20 anys i, bueno, i l'esperança de treballar a l'antiga barreteria de la seva família on els seus pares biològics doncs, venien barrets. Però l'Òscar, el nou propietari, la rebutja, així que s'haurà d'enfrontar al seu passat descobrint que té un germà de qui mai va saber res i que, bueno, que aquest germà es manté amagat per algun motiu. La seva missió serà trobar-lo i d'aquesta manera descobrirà secrets obscurs mentre el seu país es prepara pel caos de la guerra que està a punt de començar. Sembla interessant, la pel·lícula.
Hem de fer allò de la càmera, Mònica, perquè...
Ai, sisplau.
No, perquè és que, clar, la Laura em munta uns shows aquí cada vegada que canvio de música que no vegui. S'aixeca, balla, m'aixeca braços.
Soc balladora, això, soc balladora, diu.
Qui és aquest?
Això és Louis Armstrong. Una cançó que va fer per Disney, Family Band.
Ah.
Aquí no ho vam arribar a veure, però als Estats Units hi havia com una sèrie, com el que fan al Super 3, que agafen una família i fan com gags i escenes, no? Pues això també ho feien als United. Bé,
Ten
segueixo.
Ten Feet Off the Ground.
Ten Feet Off the Ground, sí. Doncs bé, El gran banyo, pel·lícula francesa per al Ricard. És una comèdia,
ah, aquesta és meva, vale.
Sí, que ens mostra com un peculiar grup d'homes en plena crisi dels 40 decideixen muntar el primer equip nacional de natació sincronitzada masculí. Ah. Si no tens cap hobby i t'agrada estar a l'aigua, doncs fes un equip de natació sincronitzada masculí.
I a més estic en plena crisi dels 40, també.
Per això te l'he recomanat.
Vaig veure el tràiler la darrera vegada que vaig anar al cine i em va semblar interessant, la proposta.
Veus?
També et dic que em va recordar molt a Full Monty.
Sí. Sí, però...
Bueno, per a mi Full Monty m'agrada molt.
Doncs és la teva pel·lícula, té raó la Laura.
Veus?
Doncs bé, desafiant els estereotips i ignorant la incomprensió de la societat que els envolta, doncs es submergeixen en una insòlita aventura que els postrarà enfront de les dificultats i les crítiques, no? I bueno, ell treurà el millor dels mateixos gràcies a la il·lusió que hi fiquen en aquest projecte i el treball en equip.
Vinga, va, me l'apunto, vale? M'agrada.
Vinga, pel·lícules d'animació tindrem aquesta setmana també. Astèrix, El secreto de la poción màgica, no? És un film d'animació en 3D sobre els reconegudíssims personatges de l'Uderzo i el Goscinny. I és que en aquest cas, després de sofrir una caiguda recollint plantetes, el druida Panoràmix decideix que ha arribat l'hora d'assegurar el futur del poble gal, no? I llavors, bueno, pues acompanyat del binomi Astèrix Obèlix i el fidel Idèfix, doncs emprenen la recerca d'un altre druida mil·lenari amb molts talents que els hi haurà de transmetre el secret de la pòssima màgica aquesta, no? És la seqüela del film del 2014, Astèrix i la residència de los dioses.
Sí.
Films d'animació d'Astèrix, jo no sé. A mi els de persones no em van acabar de fer el pes.
A mi els d'animació m'agraden molt.
Tinc molt bons records de quan era petita de les 12 proves d'Astèrix, i els d'aquests Astèrix i Cleopatra, eren divertides. No,
la residència dels déus és molt bona.
Sí, doncs pues mira, la veuré. Me la busco
bona,
i la millor.
Sí.
Després tindrem documentals. Mira, tindrem Todos los caminos, que és un documental protagonitzat pel Dani Rovira, que busca donar visibilitat a la malaltia estranya anomenada síndrome de Rett. Així, el Dani Rovira, acompanyat durant un recorregut de 1.500 quilòmetres des de Barcelona fins al Vaticà, pues aniria acompanyat del Paco, que és el pare de la Marina, que és una nena que pateix aquesta malaltia, del Germán, que és un bomber, i del Martín, que és un entrenador per personal, i bueno, una travessia ciclista que els portarà fins davant del Papa, no? I que surt també al documental, no? I bueno, mostrarà com un equip de persones trobaran amistat enfront les adversitats i les dificultats del viatge en un trajecte que fa com un símil de la vida, no?
O sigui, però a veure, això és una pel·lícula? O sigui,
és
tu ho has presentat com un documental, però
sí.
És un documental de ficció basat en fets reals?
No, basat en fets reals. És Dani Rovira com a actor que vol fer, vol fer aquest documental. Bueno, de fet, el documental és de la Paola, no me'n recordo del nom.
Però ell no ha agafat la bicicleta i ha anat de punta a punta.
I tant,
Ah, sí?
Sí. Fins al Vaticà. És interessant, pot ser interessant. I després tindrem també un documental que estrenarà el 14 de gener, que es diu Los nenúfares de Monet, que és un documental italià, que se veu que últimament els documentals sobre moda, sobre art, estan molt de moda, no? I bueno, sí. Aquest concretament va sobre la pintura de Monet i bueno, ofereix un viatge a través de les seves obres i obsessions personals del geni de l'impressionisme, no? Des de la seva ciutat natal, Giverny, a França, passa pel Museu d'Orsay, el Museu d'Orangerie, el Marmottan, i bueno, descobreix una mica la figura de Claude Monet al llarg dels santuaris de la seva obra, no? Es veu que va patir una depressió i que, bueno, que el va apartar de la pintura per finalment ressorgir dedicant-se en cos i ànima als motius decoratius. Sembla una figura interessant aquest Monet. A mi les seves pintures no m'agraden, però ell sembla interessant.
La gràcia d'aquests documentals és que a vegades et presenten de manera atractiva la vida d'una persona.
Sí.
Doncs jo et dic una cosa, i ara això quedarà molt, molt snob i molt així de rara, però jo crec que vaig tenir un principi de síndrome de Stendhal amb un quadre de Monet.
Ah.
Us ho prometo.
Un
síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal és quan tens com un mareig fins i tot, no?, davant una obra d'art o per la bellesa, diguéssim.
Ah.
A veure, no em vaig marejar, tampoc no sóc, però sí que em va impactar, que em vaig quedar un moment allà una mica enganxada.
I saps quin era?
L'estanque de Monet.
Los nenúfares.
L'estanque, sí, que és un quadre espectacularment gran i així, me'l vaig trobar així com de cop i, escolta...
Oh, pues mira. Si t'apeteix i te la fiquen a la Rambla de l'Art, pues pots anar a
veure-hi. Doncs no et dic que no.
On estaves?
Al Prado, a Madrid.
Ah. No, t'ho dic perquè aquestes coses, una cosa és veure una reproducció amb una pantalla i tal, i l'altra posar-te davant.
No, clar, és l'original, sí, és diferent.
Molt bé. Molt bé, doncs alguna... Ja està, ja estem.
Sí, ja estem, hi ha poques estrenes,
va,
però varietat.
Temps.
Tenim temps per la banda sonora,
sí,
llavors,
sí.
No?
Ai, sigueu benevolents, que avui no tinc bon dia.
Ai, jo crec que és fàcil, però bueno, a veure, vinga, us la poso. Silenci. res, de moment?
Home, sí, a ve mi... l'Antonio Bandera.
Escolteu, a veure.
Si tienes un ganas de...
La luz, no?
Piensa en...
Sí, senyor, és l'Uf Casal.
A mi em ve, una, a mi em ve un anunci.
Tacones lejanos...
Sí, senyora. Sí, senyora. Tacones lejanos.
Però que ho ha dit... Ho ha dit,
s'ha tirat a la piscina, a l'estanque. S'ha tirat a l'estanque, no. Monet. Sí. Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar.
Sí.
Any 1991, la banda sonora la posava Luz Casal, evidentment.
Portada vermella, tacó negre.
Sí, senyora.
Potser amb la punta del tacó que fos una pistola, o això m'ho he imaginat jo.
Sí.
És així?
De fet, aquesta és una de les peces de Luz Casal per la banda sonora. Una altra memorable és la que interpretava, en aquest cas, Miguel Bosé, vestit de dona, cantant també una cançó de Luz Casal.
Mm. Doncs sí. Tinc flashos de records d'allò, fuà, saps?
Per què, direu? Per què? Té un per què, no l'estrio a l'atzar. És una mica enrevesat el per què d'avui, però com que tenim temps a sobre, doncs us l'explico. Avui, 11 de gener de l'any 2013, ens va deixar Anna Lizaran, una grandíssima actriu catalana. Ha fet cine, ha fet tele, molt teatre, a teatre ho ha fet tot. A tele molta gent la recordarà per Estació d'Enllaç, per exemple, no? Pedralbes Centre. I al cine, La plaça del Diamant, pel·lícules d'Aventura Pons com actrius o el perquè tot plegat, i també tenia un paper a Tacones Lejanos, la Margarita de Tacones Lejanos.
Ah, ara l'estic veient. És que pel nom no em sonava, sí qui és, sí, l'Anna Lizaran.
Doncs aquest era el perquè, ja ho dic. És enrevessat, però dic, mira, quina excusa per recordar Anna Lizaran, que era fantàstica, doncs aquesta.
Que ens va deixar molt d'hora,
Molt jove, sí, als 68 anys.
Sí.
Doncs res, Tacones Lejanos, escolta, si no la podeu revisar. Si no, tu
no
l'has vist, Ricard, jo.
No l'he vist.
Tu no ets molt al Bodovaria,
tu. Jo sí, jo l'he vist.
No, dic, si tu que em coneixes, si me la recomanes o no.
No, te'n recomanaria alguna altra, de Almodóvar entre tinieblas o Pepi Lucibón. Aquestes són més del teu rotllo, així més.
Més divertides, no?
Sí. Tacones
Lejanos, potser sí. Massa dramàtica.
D'Almodóvar, jo, conscientment, crec que no n'he vist cap, conscientment.
No?
Potser sí que n'he vist alguna d'aquestes que fan per la tele, però conscientment no, i tampoc no, vaja.
Mira, Los amantes pasajeros també te recomanaria, que és així més moderneta.
Bueno, el tràiler l'he vist 40.000 vegades, però la pel·lícula la vaig començar a veure i em vaig quedar enganxat als 10 minuts.
Potser amb el tràiler en tens prou, potser.
Jo crec que una de les més divertides continua sent Mujeres al borde d'un atac de nervios.
Ai, sí, Carmen Maura, per favor.
Fantàstiques.
Bueno, pues ja em poso 10.
Aquesta apunta-la.
Sí. Molt bé. Laura González, què vas a veure aquest cap de setmana?
Pues jo aniré a veure Border i Vice, puc, si tinc temps.
La de Vice, jo he vist el tràiler bastantes vegades i em sembla molt interessant.
Està irreconeixible, el Christian Bale.
No,
mira,
però
que
la temàtica és maca, també està bé. Bon cap de setmana, Laura.
Bona setmana.
Gràcies.
Doncs apa, Mònica, jo aquesta del poder i això, jo,
sí?
Si puc, l'aniré a veure.
Vinga, doncs ja ens ho expliquem la setmana vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti.
Doncs amb això arribarem al punt de 2:15. Nosaltres posem el punt i final al programa d'avui i a la nostra setmana aquí a COPE Tarragona. Es queden amb la resta de programació de la cadena COPE. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ens tornem a escoltar el proper dilluns a les 12:20. Bon cap de setmana.